Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Descobreix Rússia aquest estiu amb el Club Més Amics. Del 8 al 15 d'agost descobrirem tots els tresors de Moscou i Sant Petersburg. la plaça Roja, la catedral de Sant Basili, la fortalesa del Kremlin, el parc Ismailovo, el museu de l'Hermitage. Del 8 al 15 d'agost, viatge a Rússia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La Generalitat, al teu costat. Sempre que tinc un dubte, consulto l'aplicació mòbil Residu on vas i trobo fàcilment on he de llançar cada residu per reciclar-lo correctament. Ara sé que el contenidor marró és el de la matèria orgànica. Serveix per reciclar les restes de menjar, peles de fruita, ossos, espines de peix, marro del cafè. Però les restes d'aliments malmesos o caducats no es llencen amb els seus envasos. Evita malbaratar els aliments, separa la matèria orgànica a casa i diposita-la al sistema de recollida del teu municipi, contenidor marró o porta a porta. Si tens dubtes, consulta l'aplicació Residu on vas. És molt pràctica. 012. La Generalitat al teu costat.
Feliços aquells servents que l'amo, quan arribi, trobi vetllant. Us asseguro que es senyirà, els farà seure a taula i es posarà a servir-los.
Lluc 12:37. Del camp a taula, dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del camp a taula, avui dissabte 3 de juny. En el nostre espai hem parlat en reiterades ocasions dels Premis Port d'Or i l'excel·lència amb la qual el sector porcí de casa nostra està treballant. Ara, l'organització d'aquest certamen ha anunciat que creix el nombre de premis especials que s'otorguen. Així, els Port d'Or amb Diamant, el de la màxima productivitat i el del Mapama a Sanitat, Benestar Animal i Medi Ambient se'ls suma aquest any al de la Innovació, iniciativa de l'empresa de sanitat animal Zoetis. El nou guardó neix amb l'objectiu de reconèixer anualment l'iniciativa o projecte d'innovació més destacat dins de la producció porcina, perseguint en línia amb l'esperit dels Port d'Or ser un incentiu perquè els ramaders segueixin millorant i facin avançar un sector tan punter com és el porcí a Catalunya i a Espanya. Des del camp a taula aplaudim a l'organització que aquest any també ha dut a terme els primers premis Port d'Or al porcí ibèric. Oferir cada vegada més reconeixements a diferents apartats vol dir estimular els productors i a les explotacions i empreses porcines. Al final de tot això, amb aquestes iniciatives creiem que guanyem tots, sobretot els consumidors, que tenim al nostre abast una carn que cada vegada té major qualitat.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Com ja vam dir en el seu moment, aquest 2017 és un any molt especial per a Mercabarna, ja que es compleixen 50 anys, és a dir, mig segle de la seva fundació. Per parlar-ne d'aquesta efemèride i d'altres temes d'interès, entrevistem avui el director general d'aquesta entitat, el senyor Josep Tejedo. Bon dia, senyor Tejedo, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Al contrari, bon dia, i al contrari, moltes gràcies a vosaltres per ocupar-se d'aquesta celebració.
Abans d'entrar en matèria, és que és una notícia de la setmana passada, o sigui, de fa molt poc. Jo ja tenia preparat les preguntes, però li vull fer aquesta pregunta perquè justament Mercabarna ha guanyat el Congrés de la Unió Mundial de Mercats per a Barcelona el 2018. Exacte. Què suposa celebrar, o sigui, que Barcelona es converteixi en capital mundial de l'alimentació durant una setmana?
Pues sí, ens va fer molta il·lusió que amb el Congrés de Roma, celebrat la setmana passada, pues vam signar l'acord amb l'Organització Mundial per organitzar aquesta conferència-congrés del proper any. Home, el que significa és que nosaltres vam proposar aquesta celebració del Congrés, perquè la Fira Alimentària, que és una de les principals fires europees i mundials, es celebra cada 2 anys, l'any que ve es celebra, i a més per primera vegada l'any que ve es celebra conjuntament amb Hostelco, amb la qual cosa pues, tota la relació alimentària de marques, d'hostaleria, de restaurants, que pugui ser en una mateixa data que els congressos de distribució alimentària, en aquest cas de mercats detallistes i majoristes, pues, em sembla que posiciona a Barcelona com una ciutat central amb aquesta setmana, que serà la setmana del 16 al 19 d'abril de l'any que ve. Pues, el focus del món alimentari estarà a Barcelona i ens agrada pues, poder aportar aquesta pues, petita contribució de portar cap aquí el Congrés de l'any que ve.
A part, Mercabarna sempre està present a Alimentària, amb la qual cosa és allò que es maten dos pájaros d'un tiro, no?
Que és veritat. Alimentària, primer per tradició, sempre està a Mercabarna, segon perquè amb el Consell d'Alimentària sempre ha estat representada també Mercabarna i sempre tenim el nostre stand, que és un stand de Mercabarna com societat, però també de Mercabarna dels seus operadors que utilitzen l'stand per les seves contactes per tractar amb la multitud de compradors i venedors que venen d'arreu del món en aquelles dates, no? Per tant, pues sí, efectivament, aquí es complementen aquestes dates i jo crec que per Barcelona serà una efemèride important.
Mm. Ara ja entrem en el que era l'entrevista prevista abans. Què suposa per a Mercabarna aquests 50 anys d'existència i pel país que un gran mercat central com és aquest arribi a aquesta xifra?
Jo crec que qualsevol empresa que arribi a 50 anys de per sé és un èxit. Les coses amb aquest món tan ràpid, tan global i tan estressat pues, no duran tant, ni les personals ni les professionals. Per tant, que una empresa arribi als 50 anys pues, ja de per sé és un motiu de celebració. En el cas de Mercabarna, pues, la celebració té molt a veure pues, que des de llavors, des del Born, on va venir Mercabarna cap a la situació i la ubicació actual, o el carrer Wellington, d'on estava al Mercat Central del Peix o la plaça de l'Escorxador, d'on va venir l'Escorxador cap aquí, i on van fer-se totes les concentracions juntament al Mercat de la Flor dels mercats majoristes de Barcelona, aquesta va ser la idea inicial de Mercabarna, pues fins ara han passat moltes coses, però sí que s'ha demostrat que la distribució alimentària comptava amb un centre de distribució que ha bastit durant molts anys, ja bastirà segur amb el futur, a barcelonins i barcelonines, hi ha molta gent de fora de Barcelona, inclús de Catalunya, que aquest empresariat que Mercabarna ha fet el seu centre de distribució pues, ha aconseguit pues, ser suficientment competitiu, però també suficientment solidari i suficientment situat com capçalera de la distribució, diguéssim que del sud d'Europa, pues, ha aconseguit també pues, arribar a uns altres països i a uns altres poblacions, el qual pues, també ens ha d'enorgullir. Mm-hmm. Per una altra banda, quan un distribuïdor alimentari també és capaç de moure molts més productes i moltes més tones, també aconsegueix uns preus que al final la ciutadania també gaudeix, més baratos i més competitius.
Curiosament, i quan veus fotos de llavors i bueno, tot el que us ha anat Barcelona i el seu àrea metropolitana, clar, allò eren uns camps i bueno, allò, però situats molt a prop de l'aeroport, que llavors era molt petit, que també ha crescut molt, el port, que també ha crescut molt, o sigui, i realment es va ubicar en una zona estratègica per aquest desenvolupament posterior que ha tingut, no?
Efectivament, jo crec que Mercabarna amb aquests 50 anys hi ha diversos fets que la marquen, sense dubte la decisió de venir a Zona Franca, que el que em diuen les persones que sabien alguna cosa de llavors, pues era, crec que va ser dur, que evidentment quan tu estàs al centre de Barcelona, estàs a un Born, i et diuen que el nou mercat majorista, encara que entenguéssim tots de que no podia estar allà al centre perquè els camions cada vegada eren més grans i no podien entrar, perquè la salut alimentària es tenia que controlar d'una altra manera, però el trasllat sempre és un tema que va costar molt, que va ser molt, molt complicat de fer, però que es va fer, i la persona o les persones que van decidir això ho van fer en un lloc que ara es demostra que és part de l'èxit de Mercabarna. Nosaltres tenim l'aeroport al costat mateix, tenim el port, que a més ha ampliat amb el nou port de Hutchison, l'empresa xinesa que ha fet el major port de contenidors del Mediterrani, i per tant també afecten a l'alimentació, són contenidors refrigerats, i després tenim el nus viari amb autopistes, amb possibilitat de que vinguin els vehicles que necessiten venir a Mercabarna o que surtin vehicles de Mercabarna cap a uns altres destins, doncs que és envejable, és part de l'èxit, sense dubte.
Mm-hmm. El passat 24 de març es va fer l'acte inaugural de la commemoració d'aquesta efemèride, mm-hmm. al qual precisament vam ser presents i vam recórrer amb la cap de comunicació, la Rosela Puente, doncs, mm-hmm. també vam estar parlant amb alguns doncs, dels... de la gent que hi ha aquí des del principi i tot, o sigui, va ser un acte que va estar molt bé, a més recórrer les parades, veure el mercat central de la fruita, treballant en directe, va ser també, pels que no estem habituats, doncs, també emocionant, sí. Però, bueno, referim-me a aquest acte que es va donar el tret de sortida, a diverses accions, quines són les accions commemoratives que estan previstes fer?
Bueno, l'acte era, com bé dius, el tret de sortida i va ser doncs, un acte institucional amb el qual també el que vam fer és presentar el treball que vam encarregar a la Fundació Alícia. Que
sí, era la següent pregunta, aquesta.
Perfecte, doncs ja arribarem. I també doncs que és un any de celebracions. Nosaltres volem que aquests 50 anys tinguin una continuïtat amb celebracions, i quan parlem del treball de Fundació Alícia ja comentarem una mica en quant a exposicions per on va, però també tenim les celebracions de la gent de Mercabarna, les persones que treballen aquí a Mercabarna, que aquest diumenge doncs, tenim una reunió de tots nosaltres doncs, per celebrar això, per fer una diada de compartir doncs, entre tots fora del treball, i que també després tindrà cap a final d'any doncs, la cloenda doncs, també amb una mena de treball escrit sobre tot el que ha sigut i tot el que vol ser Mercabarna en el futur.
Mm-hmm. Parlàvem d'aquest estudi realitzat per la Fundació Alícia sobre l'evolució del producte fresc en els darrers anys, mm-hmm. que bueno, els que vam assistir i vam fer ressò d'aquest estudi era molt, molt... estava molt bé, no?, veure tots els canvis que hi ha hagut, però això és l'estudi de l'evolució que hi ha hagut, del consum, dels consumidors, inclús després s'ha fet una exposició amb les neveres, que es veu aquesta evolució, però què ens pot dir de l'evolució de la qual, d'aquesta evolució dels productes, d'aquest canvi, de la qual Mercabarna podem dir que ha estat un dels sectors que l'ha viscut de primera mà? Perquè vostès, aquests productes que parlem que han anat canviant o que el consumidor ha anat absorbint o que estan venint d'altres països, vostès els reben i els distribueixen. Per tant, són els que els han vist de primera mà tot aquest canvi, no?
Efectivament. Home, a nosaltres ens va agradar molt. Bueno, vam triar Fundació Alícia perquè ja hem col·laborat en altres ocasions i realment fan uns treballs d'investigació i uns treballs de recerca molt, molt importants i la prova és el que vam veure, no? Ens va fer una radiografia per decennis de lo que va passar a la dècada 70, 80, 90, etcètera, etcètera, i que tenia molt a veure, com bé dius, pues en la participació de Mercabarna amb aquesta evolució. Evidentment, també la va lligar a què teníem llavors, quan començaven els frigorífics a tenir congeladors importants, quan s'introduïa el microones, etcètera, etcètera, perquè a la fi tota l'evolució de l'alimentació té molt a veure amb l'evolució de la societat en general. I sí que és cert que la demanda de nous productes pues, ha fet que els distribuïdors de Mercabarna pues, hagin tingut que buscar-los allà on estaven els productes que el consumidor demana. Normalment, la majoria de productes que demana el consumidor estan a prop, per sort, però també hi ha productes que s'han introduït d'una manera ja definitiva, la pinya o la papaya, l'aguacat, el mango, i que les grans produccions estan fora del país, no? I per tant, doncs, el que s'ha anat veient és com, a banda de demanar cada vegada millors qualitats i millors productes i molta més varietat, també el que demanaven doncs, és unes garanties alimentàries, una salut alimentària, que nosaltres tenim la sort de comptar amb 22 inspectors i veterinaris de l'Agència de la Salut que ens ajuden amb aquesta tasca, i després també l'adaptació de la forma que la societat anava movent-se, com hi ha molt més temps de possibles compres va variant a menys temps de possibles compres, doncs també el comprador compra més sovint i no compra grans quantitats. els envasos també els demana d'unes maneres determinades, i tot això també afectava, doncs, el que Mercabarna, lògicament, tenia que anar adaptant-se en quant a productes, en quant a formats i en quant a logística. També és un món ràpid, la gent vol tot ja mateix, amb la qual la logística doncs, també s'ha instaurat a Mercabarna amb molta competitivitat, amb diverses empreses logístiques que fan la distribució, i per tant, doncs, tot aquest moviment que explicava la Fundació Alícia doncs, ho hem pogut anar vivint en primera línia. No? Mm. Per una altra banda, aquestes neveres que comentaves, i això és el que sí que continuarà com una exposició itinerant sí. al llarg de l'any, i que l'únic que és el format visual d'aquest treball de la Fundació Alícia. Vull dir, nosaltres tenim aquestes neveres, que són neveres de l'època, unes dels 70, unes altres del 80, etc., amb productes amb el format i les formes que estaven llavors. I, per tant, són productes frescos, els reposem cada dia. Han estat al Palau Robert, com bé comentaves. Sí. Ara estaran al Mercat de Ninot i aniran fent una trajectòria que més que ensenyar les neveres en si, que són visualment boniques i que són també doncs, per parar-se i mirar i llegir, també llegir aquestes circumstàncies de l'evolució de la forma de menjar que la Fundació Alícia també va plasmar amb aquest treball que has mencionat.
Sí, jo no m'haig fixat en les neveres, potser com que ja tenim una edat i hem viscut totes aquestes neveres, no li vaig notar tanta diferència a les neveres. O sigui, em vaig fixar més en el producte, evidentment vaig veure les neveres, però... Potser un nano d'ara, els meus fills, que han vist menys de neveres. Vull dir, jo havia conegut inclús quan el meu avi li posava gel a la nevera.
Exacte.
Portava el d'això. O sigui, vull dir, de veritat que no m'hi vaig fixar tant, no? Però, bueno, ens està passant el temps molt ràpid i encara em queden moltes preguntes per fer.
Molt bé.
Fem una petita pausa,
molt bé.
Molt petita, i tot seguit continuem.
Perfecte.
Del camp a taula.
A CaixaBank... Reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobanc i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobanc. Compartim horitzons.
Continuem parlant amb el director general de Mercabarna, Josep Tejedo, sobre aquests 50 anys... I com li he dit abans, d'aquesta petita pausa se'ns està tirant el temps a sobre de totes les preguntes que tenim, o sigui, intentarem fer-les totes.
Intentaré respondre ràpid també
sí.
per anar acollint-se a totes les preguntes.
Perquè un, que amb tots aquests anys deuen haver passat moltes anècdotes, segur que en recorda alguna, i a part algun canvi, com el canvi horari del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, que aquest, a més, ha sigut capdal, perquè va passar d'estar obert per la nit a fer-se diur com és ara, no? I això també va suposar un canvi molt gros.
Grandíssim. De fet, és l'únic mercat majorista en aquest moment a Espanya, pràcticament en volums, que funciona de dia, no? Evidentment, va ser un hito que també va costar molt, sé que va haver-hi molta,
sí, sí.
molta disputa, per dir-ho així lleument, però finalment, quan a vegades hi ha uns altres mercats que ens pregunten com valorem que tinguem un horari diur, home, doncs expliquem que el valorem molt bé perquè ha permès un relleu generacional molt important, que hi ha molta petita empresa que venia del Born i que els fills han agafat el negoci del pare i que amb un horari diurn han pogut també pues, tenir més ganes de continuar el negoci i també poder fitxar a persones que amb horari nocturn costa més, com és lògic, no? Per tant, sí que hem vist que aquesta evolució ha sigut bona. I per una altra banda, si en aquest moment amb fruita i verdura, que és el mercat que vostè menciona, és el primer mercat en volum de tones de tota Europa, evidentment haurem de fixar-se que algú té que veure amb un horari diurn. Per tant, quan a vegades em pregunten, diuen, però si és el primer i té horari diurn, haurem de pensar que és una bona decisió la que es va prendre al seu moment, no?
Sí, sí. Sobre el que deia, hi ha alguna anècdota que recordi, tot i que vostè, clar, evidentment no ha estat tots aquests 50 anys, però que pugui recordar alguna anècdota que hagi passat?
Home, les anècdotes a vegades són aquelles coses que dius, bueno, no té res a veure amb l'alimentació, però sí que vam estar tots sobtats perseguint una vaca per Mercabarna, no? I dius, bueno, és que les coses són així. A vegades estem molt preocupats per la salut alimentària, però en un moment de despiste del camió, pues la vaca va fer una carrera important pel mig d'aquí, no? I són coses d'aquestes pues, que recordes, però amb aquest ànim festiu i una mica anecdòtic, no?
Sí, perquè, a més, els que han vingut nombroses vegades aquí a Mercabarna, tenim clar... jo almenys, que aquest recinte és com una gran ciutat.
Ué,
a part que com no vigilis se t'emporta un camió per davant, perquè van per feina i pam, pim, pam, i tu estàs buscant lloc, que costa, costa. Que l'últim dia em vaig emocionar perquè anava amb una altra persona i vaig dir, escolta'm, porta tu sempre el cotxe, perquè jo sempre el tinc que fotre al pàrquing, donant voltes, i amb tu hem trobat lloc aquí davant. O sigui que la primera vegada em portes tu. No, però això, no?, en bars, entitats financeres, perruqueria, de tot, no?
És una ciutat real.
Però creu que segueix sent un gran desconegut per a molta gent encara, tot haver sortit en programes com El Foraster, que fins i tot es quedava sobtant, no?, ell de moltes coses, i ell era un reflex moltes vegades, Quim Masferrer, no? Ho dic perquè jo és un programa que segueixo, i quan va als jocs, és del desconeixement que tenim dels jocs on va, no? I un dels jocs on va anar, com va anar també a la Vall d'Hebron, no? I va seguir tot un d'això. Pues el dia que va estar aquí, el tema també, hem parlat del mercat central de la fruita, però hi ha el del peix, per la nit, les peixateres, les cues... Vull dir, estem parlant d'això, d'una gran ciutat que tenim aquí al costat de la gran ciutat que és Barcelona, i que moltes vegades és un gran desconegut, no?
És cert. Nosaltres fem molts esforços. Evidentment, el Quim, amb el seu programa del Foraster, va contribuir molt, igual que estàs fent tu, pues, una mica donant notícies sobre qui som, no? Perquè, en realitat, la gent quan ve aquí, nosaltres farem aquest any una altra vegada la carrera, l'única carrera de moment, ara molts mercats la volen fer, però la primera carrera que es feia per dintre d'un mercat, es corre per dintre dels pavellons, és una carrera amb totes les mesures de seguretat i cronometrada, però és perquè la gent vingui. L'any passat van estar aquí 4.000 persones i totes, a banda de gaudir de la carrera i de gaudir dels premis i gaudir d'una sardinada que vam fer, pues gaudia de dir, ostres, jo no sabia que això era així. Aquí, avui hi ha 24.000 persones. I aquestes 24.000 persones han vingut en 14.000 vehicles, que són la causa d'aquest costi aparcar quan vens.
Home, 24.000 persones, tret de les grans ciutats de l'àrea metropolitana i això, i algunes capitals d'això, estem parlant que moltes capitals de comarca, o sigui, jo crec que situarien entre les 10 primeres comarques de Catalunya, segur. Pues
podria ser. I clar, això obliga també que tinguem un gran esforç per seguretat, i quan vens aquí i tu el coneixes, pues, hi ha també la nostra servei de vigilància, perquè els vehicles no s'aturin i perquè les coses vagin amb certa fluïdesa, però també hi ha tot un grapat de serveis que hem de donar. Aquí hi ha 24 restaurants, o sigui, hi ha un restaurant obert les 24 hores del dia, perquè aquí es treballa de dia i de nit. Hi ha farmàcia, hi ha perruqueria, hi ha òptica, hi ha estanc, hi ha quiosc, hi ha tot el que es pot necessitar, perquè a la fi tenim centre mèdic, tenim ambulància, viuen moltes persones, tenim molta cura per la salut i la seguretat de les persones, però també pels serveis que necessita. La gent necessita menjar, la gent necessita que hi hagi entitats financeres, estan totes aquí, necessita que hi hagi assegurances, que hi hagi temes de telefonia mòbil, com una ciutat, efectivament. No?
I se'ls hi ha quedat petita aquest recinte, perquè estan en constant creixement ara. Vam anunciar fa poc, perquè ho van anunciar vostès, que volen tenir també un pavelló ecològic.
Exactament.
Com està aquest projecte?
Pues el pavelló ecològic està efectuant-se els projectes, en el qual pensem posar la primera pedra del primer pavelló ecològic a mercats majoristes d'Espanya, el qual vol dir que fem una aposta clara sobre aquest tema i pensem posar la primera pedra a finals d'any, al novembre, segurament. És l'últim espai lliure que tenim a Mercabarna, l'últim espai lliure, ho hem omplert tot, vull dir que la gent aposta per estar aquí a fer la seva activitat de distribució alimentària i, per tant, pues, nosaltres, com va anunciar l'alcaldessa al parlar del Pla Delta, doncs estem optant a l'ampliació de Mercabarna per la zona del Consorci, que és l'única via que tenim. Tenim el riu en un costat i la Nissan en un altre. L'única possibilitat que tenim són unes parcel·les de 22 hectàrees que hi ha al costat de Mercabarna, que seria l'única i l'última possibilitat d'ampliació. Donat que tenim moltes demandes de venir aquí, doncs evidentment aquesta opció és una opció que perseguim, que ens agrada, que ens posicionaria per complementar i ampliar aquelles necessitats que ara tenim aquí d'espai.
I encara sort d'una desgràcia, que va ser l'incendi que va haver-hi del mercat de la Flor, que ara està fora, està al costat de l'aeroport del Prat. i que també forma part de Mercabarna, vull dir que a part de tot aquest recinte també hi ha aquest mercat de la flor.
Exacte.
O sigui que a part del mercat central de fruites i hortalisses, del mercat central del peix i l'escorxador i la zona d'activitats complementàries, hi ha aquest Mercabarna Flor, que va quedar destruït per un incendi i que està funcionant aquí al costat de l'aeroport del Prat. Com està anant aquest Mercabarna Flor?
Bueno, el mercat de la flor són 4 hectàrees i mitja de més de les 90 alimentàries que tenim aquí. Com bé dius, es va traslladar amb un incendi precisament en vísperes de Sant Jordi. És un incendi doblement tràgic, no? Perquè això és l'herència del mercat de les flors de les Rambles, que després va anar al mercat de les flors del carrer Lleida, i després va venir aquí a Mercabarna, no? Llavors, aquest mercat, quan es va traslladar, els efectes del trasllat i l'etapa de no funcionar, evidentment li va afectar bastant. Va haver-hi després un altre procés, que per sort s'ha reparat, encara que tard, que va ser que l'IVA de la flor va pujar del 10 al 21, va ser un altre entrebanc per al desenvolupament ja l'abans del mercat de la flor, i en aquest moment, pues, una vegada l'IVA ha tornat al 10, pues, els empresaris de la flor pues, estan lluitant per complementar el que és la flor en complements i en coses que puguin ser accessòries a la flor i retornar a tenir una mica més de vida, perquè realment ha patit molt aquest mercat.
I Mercabarna no és aliena a les noves tecnologies i acaba d'estrenar pàgina al Facebook. Pensa que era una acció necessària per estar al dia en aquest tema?
Jo crec que la demanda social necessita que estiguis a les tecnologies d'una manera intensa. La gent et vol veure pel mitjà que tria, i nosaltres hem d'intentar que aquells missatges que vulguem donar, per una banda, i el dret de tot el que vulgui saber coses per una altra, tingui accés a través dels mitjans que triï. Per tant, anem a obrir Facebook. Dintre de, pot ser la primera pedra d'un programa que hem començat ja ara fa 2 mesos i que durarà 3 anys, que és un projecte de digitalització. Vull dir, aquests 50 anys han de ser una experiència per renovar-se constantment. I tal com estem renovant també els pavellons, perquè 50 anys no passen en balde, i estem canviant sostres, i estem canviant un grapat de coses amb un treball molt complicat, perquè no parem ni un dia de treballar, per tant les obres han d'estar atenent que sobretot l'operador pugui treballar, doncs també iniciem aquest procés de digitalització total, i una de les coses també és que les xarxes socials i totes les xarxes que puguin ser motiu per connectar amb nosaltres o per saber de nosaltres, doncs també han d'estar presents.
Ja ens queden 3 preguntes ja per acabar. Un apartat que hem potenciat, i en podríem fer moltes més, tot sigui dit, però clar, el temps és el temps.
Serà un plaer, no podem continuar un altre dia, no hi ha problema.
Un apartat que hem potenciat també molt és el de la formació.
Sí.
Com està en aquests moments?
Pues la formació, l'àrea de formació va fer formació per 2.000 persones l'any passat i ho hem potenciat molt perquè ho hem fet lligar amb uns temes d'ocupació. I m'explico. Nosaltres en formació tenim la formació d'oficis relacionats amb l'alimentació, peixater, carnisser, mosso de magatzem, etc. Però també tenim formació de gestió. Moltes vegades alguns operadors que estan aquí i que tenen aquest relleu generacional que parlaven o simplement volen millorar les seves habilitats de gestió, es demanen cursos específics de gestió i també els fem. Però fem sobretot molta tasca amb aturats, molta tasca en gent amb risc d'exclusió, molta tasca en gent de presons i molta tasca també amb lligada amb l'ocupació. És a dir, nosaltres estem fent formació, però després estem buscant treball per la gent formada. Hem creat unes beques Mercabarna per les quals aquestes persones aturades que tenen un curs de formació, nosaltres els busquem treball dintre d'alguna de les 700 empreses que estan funcionant aquí a Mercabarna i les bequem pagant nosaltres 6 mesos d'aquest treball, en el qual doncs, estem col·locant a persones en atur provinents precisament d'aquest departament de formació que mencionaves. No?
El procés d'internacionalització com està? Vostè reba molt producte de fora, però també es ven a d'altres països.
Sí, la veritat és que està en un rati d'un 20% d'importació aproximadament contra un 34-35% d'exportació.
O sigui.
Aquí sempre estan aquesta mena de contradicció, perquè nosaltres ara estem fent unes obres importants de remodelació del tema de cooperatives i hem fet una remodelació també del tema de productors locals, els quals, doncs, evidentment, intentem que tinguin una millora de les seves capacitats unitats de venda, però lògicament la petició dels distribuïdors de productes fan que entrin i surtin productes constantment. L'ideal seria que ens poguessin abastir primer de totes les productes que produïm nosaltres. El que passa és que també sí que és cert que som deficitaris en productes agroalimentaris aquí a Barcelona, i per tant la importació és un tema que, per desgràcia, també ha de passar, o per gràcia, perquè a la fi moltes de les importacions són de països que reben més exportació. I hem de comptar que, a banda de la necessària protecció de la pagesia i del productor local, aquí hi ha 7.500 persones treballant també, molts d'ells en tasques de reexportar o d'exportar productes comprats aquí cap a uns altres països.
Ja per acabar, així en mig minut, quins són els objectius més immediats de Mercabarna?
Pues el primer objectiu, com no pot ser d'una altra manera, és renovar els espais. Els espais s'han fet vells i estem renovant-los no només amb l'aspecte físic, sinó de seguretat i d'atracció comercial. Estem també treballant pel centre d'aprofitament d'aliments. Estem en un acord amb els empresaris per combatre el malbaratament alimentari, i això passa per fer un centre d'aprofitament d'aliments que ja el tenim amb el banc d'aliments, que l'any passat va rebre més d'un milió de quilos, i volem ampliar-ho i renovar-ho. El producte ecològic i el seu pavelló, ho hem parlat també abans, però és un dels objectius nostres, i la promoció dels productes de proximitat dintre d'aquestes renovacions de mercats, perquè tinguin també espais més atractius i de més possible competitivitat per a ells i per provocar la venda dels seus productes.
Doncs agraïm a Josep Tejedo que ens hagi pogut atendre i parlat d'aquests 50 anys de Mercabarna i de com es presenta el futur.
Al contrari, gràcies a vosaltres a l'interès i molt bon dia.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. L'actualitat.
Unió de Pagesos, juntament amb Apicultors Lleidatans, l'Associació d'Apicultors de Barcelona, Apicultors Gironins Associats, l'Associació Catalana d'Apicultors i la Cooperativa Apícola Tarragonina, ha reclamat al responsable de la Direcció General de Política Ambiental i Medi Natural del Departament de Territori que s'impliquin en el control i l'expansió de la vespa velutina, ja que considera que l'administració no actua amb eficiència per tal de controlar els nius d'aquesta espècie depredadora d'abelles. El Sindicat Agrari considera que el govern, tot i que ha delegat en els ajuntaments la gestió de l'eliminació dels nius, ha de fer un seguiment de l'expansió de la vespa velutina i dels danys que provoca a les arnes i en la producció dels apicultors afectats. Cal esmentar que la presència de la vespa velutina, localitzada sobretot a les comarques de Girona i amb expansió a les comarques centrals, ha anat augmentant des que es va detectar per primera vegada a Catalunya el 2012. El 2015 es van detectar 54 reines i els 5 primers mesos del 2016 se'n van trobar 364, segons dades de l'administració catalana. Des que va començar el 2017 se n'han localitzat 680 reines, segons Apicultors Gironins Associats. Per un altre costat, la implicació dels pagesos en els darrers anys ha fet possible reduir el nombre d'incendis originats durant l'activitat de la sega. Així, en les zones de Catalunya considerades cerealístiques, s'han constatat una reducció del nombre d'incendis al voltant del 30% de mitjana en els últims 5 anys. En la temporada de la sega que va del 15 de juny al 31 de juliol, l'any 2012, per exemple, es van produir 35 incendis, mentre que l'any passat el nombre va ser de 18, gairebé la meitat menys. A més, només un 46% dels incendis que s'inicien en un terreny agrícola vinculat a la campanya de la sega tenen el seu origen en els treballs pròpiament de recol·lecció. Així, burilles, llamps, accidents, treballs o forestals o mecànics representen el 50% de les causes que originen els incendis agrícoles a les principals zones cerealístiques de Lleida, Tarragona i de la Catalunya central. D'altra banda, cal recordar que des d'avui dissabte 3 fins a dilluns 5 de juny es du a terme la segona edició de Benvinguts a Pagès, en la qual 250 pagesos, ramaders i pescadors catalans oferiran visites gratuïtes a les seves explotacions perquè la ciutadania pugui conèixer i tastar els productes cultivats, criats i pescats a casa nostra.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, parlem amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Bon dia, Isidre. Sembla que va ser ahir quan vam estar parlant
sí.
I una setmana més ha passat ja.
Molt ràpid. Avui ens parlaràs d'un producte en concret.
Correcte. Avui us parlaré del salmó.
Ja, digues, digues, ja tot teu.
Vale. El salmó és un peix marí d'aigua dolça i de la família dels salmònids, distribuït pels oceans i els mars i gairebé per tot el món, exceptuant per l'oceà Pacífic, amb algunes espècies que només viuen en aigua dolça a Europa i Àsia. El seu nom procedeix del llatí salm, que vol que és com anomenaven a l'antiga Roma aquests peixos. El seu hàbitat d'aquestes espècies del gènere Anadromes. Neixen en aigües dolces, migren a l'oceà i tornen a l'aigua dolça per procrear. Se li atribueix capacitat de tornar al mateix lloc on va néixer per reproduir-se i els estudis recents mostren que almenys un 90% dels salmons que remunen la corrent van néixer en ella. No se sap com s'orienten, però pot ser que el seu fi sigui l'olfacte, reconegui la química del seu riu natal i amb les espècies pugin cap a dalt al seu naixement. Moltes altres espècies passen tota la vida al riu o bé amb llac. Importància per a l'home, és una espècie molt valorada a la pesca, tant a l'esportiva com per la seva comercialització, com a l'aliment per consum humà. Moltes espècies són molt usades en aqüicultura i el salmó és una de les principals. El seu valor alimentari es classifica tradicionalment com peix gras o blau. Aquesta denominació no té res a veure amb el color de la seva carn, que és un color rosat intens o un color rosat pàl·lid, una de les característiques més definitòries del salmó. Hi ha molta gent que no sap que el contingut de greix d'aquest peix són 11 grams de greix per cada 100 grams de carn, fa que porti un contingut calòric mitjà d'unes 180-190 calories per cada 100 grams. La majoria dels lípids que conté el salmó, pràcticament la meitat del total, són greixos insaturats, i una altra part important és del tipus poliinsaturat, que és l'omega-3. Uh-huh. Aquests greixos tenen molt bona funció, que fa reducció del colesterol dolent, el que anomenem el LDL, i el colesterol aquest és el que es diposita en les parets dels capilars, entorpint el flux sanguini, i té l'avantatge de que augmenta el colesterol bo, que és el HDL, el colesterol total dels nostres vasos sanguinis. Pel que fa per les proteïnes, té un contingut gens menyspreable i similar a qualsevol producte càrnic. A més, són proteïnes d'alt valor biològic que indiquen que posseixen tots els aminoàcids essencials i els components de les proteïnes que no són capaços de sintetitzar en el nostre organisme i són absolutament necessàries per la vida.
I a part de tot, estan molt bo. A la planxa i d'això, és que precisament ahir vaig menjar salmó.
Però és que les aplicacions culinàries del salmó a la cuina
són
molt variades. El pots menjar cru amb sushi, el pots menjar marinat amb herbes, fumat, a la planxa...
No, però jo vaig menjar ahir a la planxa, i és que el recordo tan suau, tant... Perquè ara deies com la cara, el valor... Però clar, quan és tan tendre, quan ens comencen a faltar dins de la boca i tot, que necessites coses... No papilles, però d'això agraeixes.
Tenim que anar al triturat, a la patata i a triturar-ho. Perquè pugui passar.
Alguna cosa més que, perdona...
Bueno, els principals països que pesquen i conreen aquestes peixes són Noruega, Dinamarca, Suècia, Illes Britàniques, i són els que subministren a la bona part d'aquest mercat. Uh-huh. I de moment, doncs, és tot això per avui.
Doncs moltes gràcies, Josep. Avui hem sabut més coses del salmó, i sobretot això que va sobtar molt, que pot ser que s'orientin per l'olfacte, per reconèixer el riu on... Que això ja...
Sí, es veu que...
Té tela, perquè dius, en un principi tots els rius deuen olorar igual.
Bueno, sí, sembla que l'aigua no té olor.
És curiós, és molt curiós, això.
Inodora i inolora.
Com a mínim, si més no, és molt curiós. Doncs contactem de nou la setmana vinent per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i, com sempre, la seva procedència.
Molt bé, Isidre. Moltes gràcies a vosaltres.
Ara conversarem, com sempre fem, després de parlar amb el Mercat Central del Peix. Ho farem amb el Mercat Central de Fruites i Hortalisses i ho farem amb la Susana Espuro, com sempre. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites més comercialitzades i quina procedència tenien aquesta setmana?
Doncs mira, aquesta setmana han funcionat molt bé el mercat, el préssec, la nectarina, el paraguaià i l'albercoc i la cirera, com aquestes últimes setmanes. I la seva procedència, pues, València, Castelló, Tarragona...
Sí, que la fruita d'os, que a més té molt bones previsions en el conjunt de l'Estat per aquest any.
Es preveu un molt bon any de fruita, en quantitat, sí, sí. I bueno, sabem que en qualitat també, perquè està fent molt bon temps.
Sí, no, i les diferents previsions que han anat arribant de la fruita d'os, que han anat collint i d'això, tant de Catalunya com zones com Múrcia,
sí.
O també en el conjunt, per exemple, que han fet la Federació de Cooperatives a nivell de tot l'Estat, són totes les previsions són molt positives,
sí, sí,
de fruita d'os, en aquest cas, no?
A veure.
Sí, a veure, després veurem que no es compliqui.
No.
I pel que fa a les hortalisses?
Doncs les hortalisses aquesta setmana, les més comercialitzades, diu cogombra, cargapassó i enciam. Hi ha els seus orígens d'Almeria, Múrcia, Barcelona, Tarragona...
Variats, propers, diguem.
Sí, les hortalisses sempre són molt variades, perquè hortalissa, de fet, es fa a tot arreu.
Doncs gràcies, Susana, i tornem a contactar amb tu la propera setmana.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Fins aquí la secció setmanal del producte.
Del camp a taula. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Què ens dus avui, Joan?
Doncs, Isidre, avui tenim una copa de formatge fresc amb fruits secs.
I quins ingredients caldran per fer aquesta recepta tan dolça?
Agafeu bolígraf i llibreta i preneu una nota. Per 4 persones necessitarem 4 nous pelades, 8 nous de macadàmia, 4 culleradetes de panses, 200 grams de formatge fresc sense sal i edulcorant acalòric en pols.
I ara, Joan, com elaborarem aquestes postres?
Doncs és molt senzill fer-los. En primer lloc, es talla el formatge fresc en daus, s'esmicolen les nous en trossos petits i a continuació es barregen totes les nous, les panses i els daus de formatge. Es col·loquen en una tassa o en una copa de cava, s'arregla el gust amb l'edulcorant. I ja està, ja tenim aquestes postres. Fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobanc i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobanc. Compartim horitzons.
La música de la gent del camp.
Avui ha estat el president de JARCOAC, en Francesc Brunat, l'encarregat d'escollir una cançó. Brunat ha triat País petit, de Lluís Jac. Qui no recorda la primera estrofa «El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist». Endavant, País petit.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. Sempre en sabré massa sols, tenen por de ser massa grans. Tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré. Contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res.
Avui, dissabte 3 de juny, es realitza a Sant Carles de la Ràpita una jornada tècnica en la que es plantejarà si és possible gaudir del nostre cavall sense ferradura. Dilluns 5 es du a terme a Manresa una jornada sobre la qualitat del pa ecològic amb un taller sobre l'elaboració d'aquest tipus de pa. El dia 6 es celebra a Berga una jornada sobre el costum i el cultiu ecològic de lleguminoses gra. A Tarragona, una sobre horts urbans, horts socials i horts escolars. A Granyena de les Garrigues, la primera jornada agroecològica de l'oli, centrada en els canals de comercialització dels productes eco, i a Sarral, una sobre novetats en l'àmbit de comercialització i l'ús dels productes fitosanitaris. Dimecres 7, Reus acull una jornada sobre el control de males herbes en espais urbans. Lleida, una sobre els aliments ecològics com a font de salut. Mollet del Vallès, una sobre la producció i comercialització ecològica de conreus extensius. I Constantí, una sobre conserves vegetals en petits obradors alimentaris. El dia 8 s'efectua al Matret, una jornada sobre la creació d'activitat de turisme gastronòmic. A Tarragona, una sobre el foment i millora del conreu del garrofer. A Olius, el seminari Matins d'Innovació, dedicat a la recerca en pastures. I a Platja d'Aro, una jornada sobre la promoció i gestió d'horts comunitaris ecològics. Així mateix, divendres 9 de juny, es fa a Castellar del Vallès una jornada tècnica sobre l'ús de plantes en els sistemes biològics de depuració d'aigües. D'altra banda, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola Agrària del Solsonès organitza del 5 al 13 de juny un curs de preparació per la certificació europea de serra mecànica ECCU i ECC2. L'Escola Agrària de les Borges Blanques realitza del 5 de juny al 21 de juliol un curs sobre la innovació tecnològica en el cultiu de l'olivera. Del 5 de juny al 7 de juliol, un curs sobre la innovació en el cultiu de l'ametller. I del 6 de juny al 27 de juliol, un bàsic de producció agrària ecològica. Així mateix, aquest centre formatiu du a terme a la Grandella, del 5 de juny fins al 31 de juliol, un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. L'Escola Agrària d'Amposta efectua del 6 de juny al 28 d'octubre un curs de producció frutícola i del 6 de juny al 15 de juliol un curs semipresencial de maneig i manteniment del tractor i màquines motrius. Del 6 al 15 de juny, l'Escola Agrària de Mas Bover acull un curs de producció i conservació de llavors. Del 6 al 20 de juny, l'Escola Agrària de Tàrrega celebra a Lleida un curs sobre la quarta i la cinquena gamma en fruites i hortalisses i a les seves instal·lacions del 8 al 22 de juny un curs sobre habilitats directives a la gestió de l'empresa agrària. Per últim, l'Escola Agrària de Pallars fa del 8 al 20 de juny a Espot un curs d'operador alimentari que té com a objectiu proporcionar la informació necessària sobre requisits sanitaris per iniciar una activitat relacionada amb la fabricació, l'emmagatzematge, la distribució i la comercialització dels aliments.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 2 fins a demà diumenge 4 de juny es realitza a Cadaqués la Fira dels Indians i a Cervera la Fira del Pa i el Cereal, Fira de Sant Isidre. Avui demà se celebra a Sant Pere de Ribes l'agromercat. Tasta la terra, gaudeix del paisatge, i a Torrelles de Llobregat la Festa de la Cirera. I demà diumenge 4 de juny a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries s'organitza la Fira del Pa, mentre que Terrades acull la Fira Mercat de la Cirera i Vilanova de Sau la tradicional Fira d'Herbes Ramalleres i Productes Artesans. I del 9 a l'11 es du a terme a Talar la Fira del Vi del Pirineu i a Vilanova i la Geltrú la Fira Temps de Vi, amb la presència en aquesta darrera de més de 40 cellers i la realització de tast amb vaixell, tas i maridatges a terra i actuacions musicals.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Amb les fires finalitzem el nostre espai. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes. Aquí, a Ràdio Estel. Recordin, de una a dues del migdia.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
Wild is love, whenever two hearts meet. Wild is love, bitter but oh so sweet. And I know I must go wherever love takes me. Whatever love makes me, I will be. Like a fire burning beyond control. Wild is love, deep in my heart and soul. And though wild is the wind and wild is the roaring sea, nothing could ever be as wild as love. Like a fire burning beyond control, wild is love, deep in my heart and soul.
And the wild is the wind and wild is the roaring sea. Nothing could ever be as wild as love. As wild as love.